Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com tots els dissabtes. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, començant el Converses d'aquest mes de juliol, dia 10 de juliol, últim programa d'aquesta temporada, marxem de vacances. Crec que tant els que fan el programa com tots plegats ens les hem guanyat molt bé, aquesta desconnexió, després d'un any complicat, un any molt dur, i per tant anem a enfilar, anem a enfocar aquest darrer Converses d'aquesta temporada, doncs saludant els que el faran possible, com per exemple l'Àlex Salmo. Bona tarda, Àlex, benvingut. Ell és columnista de La Vanguardia, també és director del tendenciashoy.com. Si voleu saber tot el que es cou en el món de la cultura, dels viatges, doncs tendenciashoy.com. I si el voleu, aviam, també llegir habitualment, doncs a La Vanguardia, amb la seva columna. També amb nosaltres el Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel, benvingut.
Molt bona tarda.
I amb nosaltres també el periodista i professor universitari Joan Maria Claveguera. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda, com estem?
Ell no és columnista cap diari, però com... ben aviat ho seràs, no?
Sempre m'ha tirat més la ràdio.
Estan esperant trucades, eh? Alguna oferta interessant, home.
Amb aquestes alçades no ho crec.
I per què no? Escolta, demà el dia farà, eh? Molt bé, anem a presentar la convidada d'aquest dissabte al Converses. Dic convidada perquè és la senyora Elsa Artadi. Senyora Artadi, molt bona tarda.
Molt bona tarda i moltes gràcies.
Gràcies per estar amb nosaltres. Ella és vicepresidenta i portaveu de Junts per Catalunya, també presidenta del grup municipal d'aquesta formació a l'Ajuntament de Barcelona. I aviam, senyora Artadi, estem en un cap de setmana d'estiu, de ple estiu, calorada immensa. Demà diumenge diuen que podem arribar a molts punts de Catalunya als 40 graus. Un cap de setmana també de restriccions. Tenim la pandèmia que ha tornat a castigar-nos de manera contundent i, escolti, tot sembla apuntar que la gent, almenys a la ciutat de Barcelona, es tornarà a ficar al carrer. La gent jove, no? Vol anar a la Barceloneta, molts d'ells. L'Ajuntament diu que recomana no anar-hi, recomana no anar-hi, però no tanca les platges. I la solució que han trobat és això, ruixar els carrers perquè la gent no faci botellots als carrers i perquè no s'aglomeri. Aviam, això és la solució perquè no hi hagi problemes a la nit a Barcelona en una situació com l'actual de pandèmia, en ple estiu, amb molta calor i tot plegat?
Certament és un moment complicat, perquè per una banda tens unes dades molt bones de la campanya de vacunació, que ha anat molt bé a molts grups d'edat, però que clarament encara ens falten, no? Han començat des d'edat els grups més vulnerables per les seves professions o les seves condicions i amb l'edat de dalt a baix. I ens queda la gent jove, que és la que té més ganes de sortir, que són els que són a l'edat de sortir, efectivament, i segurament allà on no tenim restriccions o on tenim relativament poques restriccions després de l'any i mig que hem portat, que seria la restauració, doncs segueix tenint, viuen en aquesta nova normalitat. També estem veient festivals arreu de la ciutat, des del Grec, a Jardins de Pedralbes, ara el Cruïlla aquest cap de setmana, sí, que s'està fent una feina molt bona a tot arreu, aplicant restriccions, controls, fent pilots també de mantenir una cultura i també un oci segur, però també al mateix temps hem anat veient i que s'han com enquistat, si voleu, els botellots, sí, que havien aparegut quan no hi havia la restauració, quan estava tot tancat, i que havien aparegut, de fet, des del grup municipal, com que veiem aquesta passivitat per part de l'Ajuntament de Barcelona, des del grup municipal vam detectar i vam publicitar punts negres de botellots arreu de la ciutat, que pots tenir el problema de salut, el problema de contagis, però que també és un problema pels veïns i per les veïnes. Si tu a sota de casa teva doncs tens soroll fins molt tard. Això, el tema del soroll és relativament més controlat amb el que és la població de Barcelona. Ara tenim el problema i també s'han manifestat d'aquesta manera veïns a la Barceloneta d'uns graus d'incivisme molt, molt aguts, diguem-ne, o molt extrems, de soroll, de brutícia, de baralles i una situació que no és sostenible pels veïns de la Barceloneta.
Vostè, alcaldessa, que està tancant les platges de la ciutat, una situació com la que estem, que estem vivint a hores d'ara? Tampoc és la solució.
És que jo crec que durant el dia la platja segueix sent un espai, sí, relativament segur.
Però dic a partir de les 10 o 11 de la nit.
En el sentit de la ciutat,
de l'activitat.
En el sentit de l'activitat, de estàs a l'aire lliure, és sempre és més segur. També has d'evitar, no, que la gent s'acabi posant 20 persones en un apartament petit, perquè aleshores el risc de contagi és més alt.
És més
els problemes també venen d'aquí. Aleshores, el que sobretot has d'evitar són les conductes incíviques.
Yeah. O sigui,
la gent ha de poder sortir, perquè no estem en la mateixa situació que estàvem al març del 2019, del 2020. Però hem de poder controlar aquests espais. Què passa? Que hi ha hagut una degradació a la ciutat de Barcelona, hi ha hagut una tolerància amb l'incivisme a la ciutat de Barcelona, que també ha generat una imatge de la ciutat respecte a la gent que ens visita, respecte als turistes, que tot s'hi val a la ciutat,
sí, sí,
de Barcelona. I aleshores això és el que ha portat a la degradació, que té conseqüències de salut pública i té conseqüències també en la vida, en la neteja i en la convivència amb els que som de Barcelona.
El remullar carrers i platges no és la solució, doncs, no? Perquè la gent no faci un tallat.
Jo crec que està bé que anem provant coses,
clar,
però també necessites...
No hi ha solucions bàsiques, això estem d'acord amb tot. No?
Clar, però has de tenir una actitud de ferma en contra de les actituds,
clar,
incíviques. I si tu no la tens, tu pots intentar posar una mesura un dia, però allò no et servirà de res, perquè tothom té la sensació de que el govern municipal és permissiu amb qualsevol cosa que passi a la ciutat.
No, és que la imatge és aquesta, la que vostè diu, no? Se sent tan permissiu durant tant temps que al final, bueno, doncs, és una mica el campi qui pugui, verdad?
Que al final ha sigut també en aquesta actitud que ha tingut, no, turismofòbica de l'Ajuntament de Barcelona, i que de fet ara fem servir aquesta expressió de l'economia del visitant, que no deixa de ser un eufemisme per parlar del turista, però no parlem de turista perquè com que hem demonitzat el turisme, doncs ara no podem dir la paraula turista. Però l'actitud aquesta turismofòbica que ha tingut l'Ajuntament de Barcelona en els darrers 6 anys també s'ha traslladat a no fer política turística. I quan tu no fas política turística vol dir que tu no decideixes quins mercats turístics t'hi vols adreçar, quin és el perfil de persona que vols que vingui a Barcelona, que vingui a Barcelona, que faci certes activitats. Tu has de poder dirigir, i és feina de l'administració pública tenir aquesta iniciativa i dissenyar com vols que sigui la teva ciutat. Com que han decidit que si tenien una actitud turismofòbica, amb una actitud una mica de P3, aleshores els turistes no vindrien, el que ha passat és que el mercat s'ha apropiat del missatge, i en el mercat hi ha de tot. Hi ha gent que són excel·lents professionals, però hi ha gent que ha apostat pel botellot, per les comiats de solter,
sí, sí,
pel turisme de farra i el turisme de drogues, que no teníem i que ara estem tenint amb també amb una degradació.
Turisme de drogues.
Turisme de drogues, turisme de festa,
ja,
turisme...
De descontrol total.
De descontrol total. Però això arran de què ve? De que no has controlat quin turisme volies, pensant que si tu deies no vull turistes, els turistes no vindrien, i el que ha passat és una degradació, clar, del turisme a la ciutat.
Molt bé, sí. Micròfons oberts, Joan Maria i Àlex, vinga.
Bé,
Sí, Daniel,
bona tarda. Vostè ha apostat per l'Ajuntament de Barcelona quan, doncs, hi havia moltes veus que deien que vostè seria un puntal del govern de la Generalitat. Per tant, la seva aposta cap a l'Ajuntament de la capital de Catalunya és molt ferm. Els que participem a vegades en tertúlies, en mitjans de comunicació, a vegades ens reconeixen els ciutadans pel carrer i ens venen a expressar les seves queixes, també. Escolti, vostè que aposta tant per la ciutat de Barcelona, què pensa fer per acabar amb aquesta ciutat de l'alcaldessa Ada Colau? Moltes de les queixes que ens arriben van al voltant dels blocs de ciment que hi ha a la ciutat, del parxís en el qual s'ha convertit la ciutat de Barcelona, amb tots els colors que comporta el parxís, amb limitacions de velocitat que no sé si són massa raonables, perquè no sé si és massa raonable entrar en un carril que en marca 30 per hora, que la meitat sigui 20 per hora i que al final sigui a 10 per hora. En motocicleta li asseguro jo que això és absolutament impossible, que a 10 per hora no s'aguanta la motocicleta, difícilment a 30. Brutícia al carrer, aquells que ens llevem molt de matí i circulem per la ciutat a fer running, ens trobem que a les 9 del matí la ciutat encara està bruta. No sé si les altres capitals del món no han tingut temps per netejar les destrosses que s'han pogut fer a la matinada o a la nit anterior. Escolti'm, illes que els propis ciutadans no demanen i que perjudiquen els ciutadans. hi ha molts rodamons. Escolti'm, aquesta és la ciutat que per molts ciutadans tenim en aquests moments. Què farà el Sertadi per combatre aquest model de ciutat que jo crec que no es mereixen els barcelonins?
Crec que Joan Maria ha pogut fer una descripció molt acurada del sentiment que té molta de la ciutadania a Barcelona i que segurament
segur que me n'he deixat algun,
i tant. I que sí, parla amb el sector del comerç i també estan encantats. Crec que es resumeix amb una paraula, que és la paraula degradació. Barcelona s'ha degradat, o pots dir que s'ha degradat, o pots dir que està en decadència, o pots dir que s'està pagant, o pots dir que ha perdut el lideratge. Hi ha moltes maneres d'expressar la frustració que sentim la ciutadania a Barcelona. Hi ha una dada que és esfereïdora com a política, però també com a ciutadana, eh? Hi ha el 30% de la gent que viu a Barcelona que vol marxar de Barcelona. Tenim la millor ciutat del món, tenim una ciutat que ha sigut referent, que ha sigut capdavantera, que té tots els ingredients per ser una capital mundial i una capital que lideri en molts aspectes, i tens que gairebé una de cada tres persones vol marxar de la ciutat. Aquesta dada en si mateixa resumeix bastant totes les el sentiment que expressaves. Què passa? Que tu pots voler una ciutat més neta, més verda, millor per tothom, pels vianants, una ciutat més amable, tot això crec que tots ho volem. Però per fer això necessites dues coses. Un, diàleg amb els sectors, amb els veïns, però amb els sectors també, i no un discurs de bons i dolents que s'ha instal·lat a la ciutat, de sospitosos permanents, i per tant has de fer les coses com sempre s'han fet a la ciutat de Barcelona, que és entre tots. I l'altra cosa, has de mirar de fer les coses ben fetes i no cutres, diguem-ne, i perdoneu l'expressió, però és que és la paraula. I en el cas, ara parlaves dels blocs de formigó, eh? I ara tindrem el tema de les superilles. Nosaltres tenim una joia a Barcelona, que és el Pla Cerdà, i que és una joia perquè és una malla resilient i supereficient, de que si passa alguna cosa en un punt, l'eixample doncs absorbeix la resta i és molt eficient a l'hora de la mobilitat, amb uns xamfrans que van ser pioners, amb unes característiques, amb uns interiors d'illa que s'havien de posar en valor i s'han abandonat, i per tant tu tens això que és un patrimoni de fa 150 anys que articula la nostra ciutat amb un districte que fa frontera amb tots els altres menys dos, i que per tant qualsevol cosa que tu distorsionis a l'Eixample se't distorsiona la ciutat i per tant també l'àrea metropolitana a nivell de mobilitat, que aquí al darrere, no, hi ha tota una ciència, hi ha un geni que és Cerdà, que fa el disseny, no? I en lloc d'això, de sobte ens trobem que decidim pintar els carrers sense cap criteri, decidim posar blocs de formigó sense cap mesura de seguretat, decidim posar pals, em sembla que ara has parlat de la moto, que són absolutament insegurs pels motociclistes, i tenim un caos circulatori que no havíem tingut mai. De fet, ara mateix, no, que no tenim turistes, on tenim poquets, que hi ha molta gent teletreballant, avui dia, aquesta setmana, ja no hi havia ni escoles. Tu vas pels carrers de l'Eixample i estan absolutament col·lapsats. Molts menys cotxes estan absolutament col·lapsats.
I contaminant.
Exactament. I amb uns nivells de contaminació que no corresponen amb el que hi ha. Però tu què passa? Que vas al Google Maps avui, ara, i et surt tota l'Eixample en vermell. Aquest és el resultat de fer les coses malament. I jo no qüestiono que potser puguem compartir objectius d'un aire més net. El que qüestiono és que no val només tenir l'objectiu i pensar-te que ets un geni i que aleshores pintaràs el carrer i amb això ja ho solucionaràs, perquè les coses no es fan així.
Però si ho tira endavant la senyora Colau, és que té suport del consistori,
té el suport,
d'una part del consistori important,
té el suport del seu soci, dels socialistes, efectivament, que fan un doble discurs, els hi diuen pel matí en el sector del comerç, que és un de, per exemple, que també estan molt emprenyats, perquè això ho patim els barcelonins, però la gent que venia de fora de Barcelona a comprar, a treballar, són els que a més ho viuen d'una manera també molt clara, i per tant ha tingut un impacte en la facturació del comerç, per exemple, o per la mateixa gent potser que no baixa tant al centre per aquest motiu, però els socialistes que en el sector del comerç potser els hi diuen, els hi donen un missatge, a l'hora de la veritat estan completament complaents amb les actituds de tallar carrers, de pintar carrers, de posar blocs de formigó, de posar vares en el mig del carrer, que a més, perdoneu, però estressen bastant en els conductors de la nostra ciutat, i no ho dic amb to frívol, és la realitat, la gent ja no sap per on ha d'anar. I també tenen socis en el govern, en el consistori, com pot ser Esquerra Republicana, que quan nosaltres hem demanat, per exemple, ara en el projecte del mal anomenades superilles, que es facin projectes pilots, han rebutjat fer-ho i no ens han donat suport perquè ells ja creuen que les coses no s'han d'aprovar i que tenen la solució, malgrat que l'evidència diria que està demostrant que exactament el contrari.
Àlex.
Sí, li faré una pregunta dividida en tres.
Tres preguntes en una, Àlex.
Una pregunta dividida en tres. Polítiques turístiques. Vostè ha parlat abans de la resposta de Claveguera de polítiques turístiques. Què faria vostè si fos l'alcaldessa, tenint en compte que hi ha un institut, hi ha Barcelona, Turisme de Barcelona, que està activant diferents accions en relació al turisme rus, al turisme xinès, el propi turisme europeu? Igual és que no tenen encara les seves polítiques de prioritat, no serien aquestes. Sempre parlem d'una nova forma de veure el turisme a la ciutat i a Barcelona, quines serien les seves? L'altre dia van venir a fer-me una enquesta, vaig tenir la sort que vaig respondre una enquesta de l'Ajuntament de Barcelona, i amb les coses dolentes el primer que vaig dir és: la ciutat és una ciutat bruta, i està bruta sobretot al costat dels containers, i la seva circulació és molt complicada. Aquesta resposta més o menys ja l'ha fet, però en relació a la brutícia i en relació a l'adjudicació de les empreses que facin la ciutat neta, es pot fer alguna cosa? Es pot fer un seguiment? Vostè faria un seguiment més actiu? I la tercera reflexió amb la mateixa pregunta i una mica més dura, vostè ha dit que hi ha molta gent que vol marxar de Barcelona. Part de culpa la pot tenir el moviment independentista? L'acció independentista d'aquests últims 3, 4, 5 anys pot estar com motiu, o una part del motiu, que molta gent vulgui marxar de Barcelona? Aquesta part és una mica més dura, però m'imagino que ja se l'esperava, aquesta pregunta.
La gent marxa a altres municipis catalans, no marxen de Catalunya, per tant,
llavors aquest és un altre sector.
Jo diria que la resposta és que no.
Jo li diria que el sector que vol marxar de la ciutat.
La gent marxa perquè quan tu mires el baròmetre, que per cert el darrer va sortir al desembre i estem esperant perquè ja hauria d'haver sortit fa dies el baròmetre d'aquest estiu, suposo que deu ser pèssim, el baròmetre, per exemple, lligat amb això i després veig els altres temes, la mobilitat per primera vegada era el segon problema, això és del gener d'aquest any, desembre, perdona, cap d'any, la mobilitat era el segon problema que més preocupava els barcelonins i les barcelonines. Desembre 2020, en ple Covid, després de 9 mesos de Covid, la mobilitat preocupava més a la ciutadania que l'atur i que la pandèmia.
Doncs continuarà amb aquesta situació,
clar,
segur.
Tornarà a sortir així, només pel darrere de la seguretat, que és que no deixa d'anar lligat, seguretat, civisme, brutícia, etc. Perquè és tot un paquet que... I de sobte, aleshores, això que vam demanar als regidors del govern municipal, què penseu fer, clarament és una demostració d'aquest fracàs. La resposta que ens vam trobar és: no, és que la gent es queixa la mobilitat perquè vol menys cotxes, i ara farem la pregunta d'una manera diferent. És a dir, no m'ha agradat el que opina la gent, doncs ara vaig a veure si canviant les preguntes ho solucionaré. Això ens ha passat en comissió, és públic, etc. I certament, quan parlaves de la brutícia i la deixadesa que té la ciutat, que tot va lligat, també abans en el primer punt que hem parlat del turisme, també el turista veu que això està deixat, doncs també en bruta, és a dir, tot va junt, ha d'haver-hi una coherència en l'actitud del govern municipal. I parlaves de les escombraries, que és un desastre, que se li ha unit a més la implantació del porta a porta en espais que no s'ha de poder fer el porta a porta de la manera que s'està fent, que està ple, que a més ha generat aparició de més rates, d'insectes, d'animals, etc. Però ja els sembla bé, i estan cofois de que la ciutadania, en aquest cas de Sant Andreu, però després serà a Sant Antoni i també serà Horta, visquin amb bosses d'escombraries tot el dia en el carrer. I és les escombraries i és els contenidors, que hi ha una manera de fer-ho molt millor, que és el contenidor intel·ligent. No podem ser la capital del mòbil i tenir els carrers com si estiguéssim en els anys 50, que almenys en aquell moment, com que teníem els postes de l'electricitat, els enganxaven allà, ara són al carrer. No pot ser, és que és una dissonància entre el que fem veure o el que molts lluitem, no? I sobretot la societat civil, de cap a on ha d'anar a Barcelona i cap a on l'estan llançant. Però passa amb el mateix amb el tractament del verd, de tot el que és la vegetació a la ciutat. Ens omplim o s'omplen la boca d'una ciutat més verda i està tot absolutament deixat, ningú ho cuida i també, de nou, no? Genera més brutícia i tot. Parlaves de les polítiques turístiques. Barcelona ha fet una transformació en el turisme que viu la ciutat, de no ser un pol de turisme urbà pre-Jocs Olímpics, i crec que tots ens en recordem com eren els mesos d'agost, de juliol i agost, a Barcelona als anys 80, que estava buida la ciutat, i ara està ple de gent, no? I per tant hem fet un salt en el volum de gent que ve a Barcelona i també en la composició. Però jo crec que ara cap a on ha d'anar la política turística a casa nostra, a la ciutat de Barcelona, és cap a una relativament menys gent, però relativament més despesa. Si hem de substituir els cossos, la gent, per més despesa turística, cap aquí és on ho hem de orientar, però això requereix política, sí, des del govern, com requereix un pressupost que no hi és.
I oferta, no? Quina oferta el dia
ofereixes? Sí, requereix dues coses. Primera, una política de promoció que està dissenyada des de Turisme a Barcelona, però que l'Ajuntament no li dona el pressupost. Per tant, hi ha una feina feta, bastant ben orientada per la gent, pels professionals del sector, amb molt diàleg amb el sector, però ara mateix el projecte que ens han presentat no té un pressupost que el cobreixi. Per tant, hem decidit que seguim fent el mateix de sempre. I quan parles d'oferta, doncs parlem d'oferta cultural, d'oferta esportiva, d'oferta de negocis, d'oferta de gastronòmica.
Obstacles com l'Ermitage?
És un problema. Clar. És un problema per l'Ermitage en si, però per tot el missatge canvies. És una actitud, però que ara ho hem centrat molt en l'Ermitage, perquè evidentment, a més, és un cas que acabarà hiperjudicialitzat, però fixa't que Barcelona, que hem d'anar cap a un altre model de ciutat, perquè és tot ja una mica antic, però que Barcelona va fer el gran salt gràcies als Jocs Olímpics, i pràcticament, ara perquè estem amb la pandèmia, però si no hi hagués hagut la pandèmia, no tenim esdeveniments esportius internacionals, que és un tipus de turisme que està molt bé, que és un turisme especialitzat, però no s'ha fet. No hi ha grans projectes tampoc culturals unificats a la ciutat, no s'ha volgut orientar cap aquí, tampoc cap als espectacles. És el que dèiem abans, s'ha deixat i s'ha abandonat de fer la política turística, i això requereix suport, però requereix també diàleg, treball, generar un espai de confiança amb el privat, de cap a on vols fer-ho i com ho fem junts. Per què? Perquè puguem guanyar tots i pugui guanyar la ciutat amb uns beneficis que es distribueixin i que realment serveixin per la gent que hi viu, però i que també hi guanyi el sector, potenciant i tenint un turisme de qualitat que s'ha degradat en els darrers anys.
Daniel, som-hi.
Bé, enllaço una mica en aquest aspecte últim en relació amb l'Ermitage. Tenim, s'ha comentat abans, festivals importants a Barcelona. Tenim, per exemple, bastants museus que estan bé, el MENAC, el MACBA, etc. Però Barcelona no té cap gran museu. No té d'aquells museus que dir, la gent ve a Barcelona per anar a aquest museu.
La gent ve a Barcelona al Museu del Barça.
Sí, bueno, potser el
Barça. És veritat, és el que té més visitants.
Potser sí, el del Barça. Però, no,
tenim el Picasso.
El Picasso. Sí, però no és un Picasso.
Però la gent va al Museu del Barça.
Que em sembla estupendo, eh? Sí. No, sense menys tenir. Vull dir, és un altre concepte, no és un concepte artístic.
Sí. No ens enganyem, però no és ni el Prado, ni els de París... Ni, en fi,
però Barcelona ho podria suplir tenint una muntanya dels museus a Montjuïc.
Llavors, això ho anem a preguntar. On anem en tema museus, i concretament després de del debat Ermitage, que ens pot servir per situar-nos, encara que no fos estrictament Ermitage, ni un Thyssen, etc., què podem fer per tindre realment un àmbit de museus potent que no tenim ara? Això és un aspecte. Ja enllaço perquè la pregunta de l'Àlex, vostè es presentarà per Junts per Catalunya, i Junts per Catalunya, evidentment, la marca principal és independentisme, també a Barcelona. En tot cas, tenint en compte de que l'efecte resultat independentista no sembla que pugui ser de resultats immediats, al marge del criteri de cadascú, i que allò ni els 18 mesos i ho tenim a tocar, i passen els anys i això no hi ha res a fer, vostè en què jugarà en aquest aspecte independentista, a part de declarar-s'hi, si això ho utilitzarà com un element d'estirar votants o se centrarà en la gestió?
Jo crec, nosaltres hem intentat, però crec que sense gaire èxit, a la campanya del 14 de febrer, treballar els dos eixos, solvència i independència. I insisteixo, sense gran èxit, perquè se'ns va... no vam aconseguir sortir d'un calaix. Crec que amb l'aspecte municipal la solvència agafa més rellevància que mai, i agafa més rellevància que mai en un moment en el que venim d'aquesta degradació que portem de 6 anys, que en portarem 8, d'on veníem, sincerament, en aquesta ciutat hem tingut grans alcaldes, alguns d'un color i alguns d'altres. Hem tingut grans alcaldes, altres no tant, però hem tingut grans alcaldes, i per primera vegada no tenim cap mena de lideratge, perquè tenim el lideratge del decreixement econòmic. Tenim el lideratge de la imposició, no? Del que havia sigut grans projectes d'anar treballant tots junts, això no hi és, i crec que en la política municipal crec que hi ha un factor de la solvència de donar servei a la ciutadania que està en la primera línia i és més important que mai, especialment ara mateix a la ciutat de Barcelona. A més que jo no me n'haig d'amagar, diguem-ne que la gent quan em veu ja sap que sóc independentista. Si haguéssim posat un altre candidat, diríem, bueno, potser no, ho ha de fer valer. Crec que a mi no em cal, diguem-ne, en aquest moment. I per tant, jo la meva preocupació, i jo ho vaig explicar així quan abans que el Joan Maria feia referència, quan jo vaig reafirmar-me, com ja havia fet com 50 vegades en què em quedava a Barcelona, jo vaig explicar que un dels motius pels quals em quedava a Barcelona és perquè hi havia una crisi ciutadana barcelonina que no podem aguantar-ho més, la ciutat no ho aguantarà més. Ho tenim tot per liderar i estem perdent totes les batalles, totes. Tenim empreses ara mateix a Barcelona, i no estic pensant en el que està pensant l'Àlex, que marxen de Barcelona i se'n van a l'àrea metropolitana per evitar que els seus treballadors hagin d'entrar i sortir a Barcelona pel caos que hi ha amb la mobilitat, perquè els seus comercials no hagin d'entrar. Això està passant ara mateix. Això ens ho diuen quan parlem amb els eixos comercials, quan parlem amb les entitats. I per tant, tenim una situació molt de molta degradació, de manca de lideratge, d'una administració que dona l'esquena a tot i a tothom, i que per tant això s'ha de refer, inclús amb temes que han sigut les seves grans banderes, amb el tema de la sostenibilitat, que abans en parlàvem també. Barcelona consumeix, o sigui, de tota l'energia que consumeix només hi ha un 1% que és energia renovable produïda dins de la mateixa ciutat. O sigui, és que a més, tot el que fan veure que resoldran, al final és un desastre. Més contaminació perquè està tot col·lapsat, menys energia perquè al final tenim això de l'energètica pública, que és una altra gran farsa, perquè és una distribuïdora d'energia, no produeix res, i ens passem hores i hores i hores discutint sobre aquesta energètica pública que es dedica a fer tot menys el que ha de fer, que és produir energia a la ciutat de Barcelona. Vivim al país del sol, i no hi ha explicació perquè les teulades a la ciutat de Barcelona no han de ser una font d'energia per la ciutadania. Tenim un govern municipal que es posa a la boca la pobresa energètica i ajudar les famílies. És la millor manera que podem fer que es pugui produir energia, que es pugui consumir, que es pugui distribuir també en altres sectors que la necessiten. Per tant, podem compartir grans objectius, però després el resultat és nefast perquè ni escolten a ningú, ni fan les coses ben fetes, ni crec que no els importa.
El que passa és que parlava de solvència i de... Jo la primera vegada que la vaig escoltar a vostè va ser amb una emissora de Onda Cero venent la grossa.
Correcte.
A tot Espanya.
Sí, sí, era una entrevista... perquè no podem vendre-la. Territorialment no ens deixen.
Era una entrevista feta en castellà venent la grossa a tot Espanya.
Bueno, explicant-la. Venint-la no, perquè no em deixaven vendre-la fora de Catalunya.
Si passes per aquí i compres un d'això, doncs ja
està.
Et pot tocar.
I vaig pensar... Olé, aquesta tia, o sigui, ho estava explicant en castellà venent la grossa a tot Espanya.
La meva llengua materna és el castellà.
No, no, no ho dic per això, no ho dic per les llengües, no, ho dic perquè estava venent un producte, a més que en aquests anys és tan genuïnament català, en aquell moment era el primer any, imagino que seria el 2013 o 2014, a tot Espanya. Això evidencia pragmatisme, pragmatisme de... On està aquest pragmatisme del 2013 de la senyora Artadi.
En tot el que hem estat parlant ara, en el seu moment...
Però la pregunta de...
Jo era directora general...
De Daniel, ja anava per aquí, o sigui...
Jo era directora general del Tribut i Joc, una de les atribucions que em va tocar era que no tanqués la Loteria de Catalunya, perquè, a més ho sabeu, que és una font de recursos, com en altres països, per programes de benestar, i estàvem a punt de tancar. I saps allò, aquella expressió que fan a les pel·lis americanes de not under my watch, i vaig dir, doncs, mentre jo sigui la consellera delegada, això no tanca.
Doncs ho va aconseguir.
I en 3 mesos ens vam inventar allò, que jo quan miro cap enrere dic, és que som uns suïcides, i vam fer això, però en aquell moment s'havia de resoldre això, i ara el que s'ha de resoldre és la crisi ciutadana o crisi de ciutat, més que ciutadana, crisi de ciutat que tenim a Barcelona, i jo per això m'he quedat a la ciutat de Barcelona.
Continua pensant que vostè és una, o que vol ser una política, una política pragmàtica amb la resolució dels problemes.
És que jo no sé si la paraula és pragmàtica, perquè a vegades se li han donat connotacions a més polítiques de les que potser voldríem. Jo el que vull ser és, el que vull exercir és el millor lideratge per Barcelona, el que vull fer és la millor ciutat per la ciutadania, i recuperar la posició que es mereix, que és una ciutat que realment sigui de progrés, que sigui d'excel·lència, però que sigui també per tota la ciutadania. I això Barcelona ho pot fer, té tots els ingredients, perquè què té? Té un teixit econòmic vibrant, una iniciativa que sempre hem tingut, té unes universitats, uns centres de recerca, té uns instituts fantàstics, té una ciutadania super involucrada i socialment molt activa. I el que ha de fer Barcelona és liderar aquesta revolució urbana que fa temps que en parlem, però que no està liderant ningú encara, i això s'ha de fer des de Barcelona. Igual que en el seu moment doncs, es va liderar l'urbanisme, ara què cal liderar? Doncs ara hem de canviar, i ara tota la innovació, tota la digitalització que parlem, l'hem de transformar per donar servei a la gent. No perquè sigui una cosa dura, diguem-ne, a lo Blade Runner, sinó que sigui una cosa a favor de la gent. I per tant Barcelona ha de ser un laboratori de solucions urbanes per la ciutadania, però per fer això has de confiar en la gent, cosa que ara no passa, has de tenir un model de ciutat, cosa que ara no passa, i has de tenir una ambició, un coratge i una valentia que ara mateix no tenen.
I això també passa per tenir un aeroport més gran que el que tenim ara?
Evident.
I què passa amb l'ampliació de l'aeroport? Sortirà o no sortirà? Com ho veu?
Jo és que no puc pensar que no surti això. Ara bé, s'ha de fer ben fet, és a dir, que necessitem que l'aeroport del Prat sigui un hub internacional, absolutament, que fa un munt d'anys que demanem millores a l'aeroport de Barcelona, crec que ens hi hem cansat, no només els que estem en política, sinó sobretot l'empresariat, la societat civil, tothom que vol estar connectat amb el món. S'ha de fer ben fet. El que no val és dir, escolta'm, que ara et portaré aquests milions i si no t'agrada el meu projecte doncs no et queixis mai més, que també ho hem sentit per part d'alguns. S'ha de fer ben fet perquè tenim les limitacions ambientals, que són una realitat, no són un caprici. Aleshores, a mi què em preocupa d'això? Que si es fa un mal projecte, aquest projecte no es pugui aprovar a la Comissió Europea. A mi el que em preocupa sobretot és això ara mateix, i ara mateix el projecte que ens presenta Aena, perquè jo sí que he tingut les reunions amb Aena, m'he assegut, m'he estudiat el projecte i tot, clar, ens proposen unes compensacions de les hectàrees de la Ricarda, que és l'opció que ells proposen, que són hectàrees que ja estan compromeses per l'ampliació, l'anterior ampliació de l'aeroport. Clar, la Comissió Europea, que el mes de febrer d'aquest any ens va posar una infracció per no cuidar el Delta del Llobregat, si els hi anem amb aquest projecte, ens diran que no cola.
El tombaran.
Clar, llavors, això no ens ho podem permetre. I això potser algú li és igual, perquè et diran, bueno, ja tinc l'excusa perfecta per tornar a ampliar Barajas i que els catalans no s'emprenyin, no estiguin queixant-se tot el dia. Però a mi això no em serveix, és que jo no tinc cap ganes de queixar-me. Jo el que vull és tenir l'aeroport que es mereix Catalunya i l'aeroport que es mereix Barcelona, perquè és un tema que va molt més enllà de la ciutat.
Aquesta resposta pragmàtica, aquesta.
Joan Maria, ara estima.
Que a vegades em fa por, perquè a vegades la gent, no sé si fa servir pragmàtic en el bon sentit de la paraula, o que és el que ve del diccionari,
sí,
que és el que ve del diccionari, o com un retret que a vegades es fan servir.
No,
jo sé que no ve de tu, però per això m'ha fet gràcia.
Molt bé, em toca?
Et toca.
Gràcies,
sí,
a Déu.
Toca.
A veure, abans l'El Sartadi deia, en referència al que deia abans, home, jo crec que no hi ha cap dels nostres oients que sàpiga que vostès independentista, 100% independentista, i a més molt pròxima al president Carles Puigdemont. Per això jo voldria intentar que vostè, com a persona molt important dintre de Junts per Catalunya i de l'independentisme, no sé si ha vingut aquí només per parlar de l'Ajuntament de Barcelona. La meva pregunta...
Pel que li preguntem?
Jo he vingut aquí perquè m'heu convidat.
Ultrapassa una mica l'àmbit de Barcelona.
Abans
parlava de diàleg. Deia que l'Ajuntament de Barcelona, dels errors que ha comès és que no hi ha hagut prou diàleg entre l'Ajuntament, el consistori, els comerciants, els barcelonins, els empresaris... Parlem de diàleg, però parlem de la taula de diàleg. Escolti'm, com la veu vostè aquesta taula de diàleg entre el govern espanyol i el govern de la Generalitat, entre el Pedro Sánchez i el Pere Aragonès, que ja ha tingut un primer episodi abans d'aquestes vacances, que en tindrà un segon al setembre? Porta'm algun lloc aquesta taula de diàleg en la qual s'hi pot parlar de tot menys d'un referèndum per l'autodeterminació?
Crec que el millor que ens podia passar a tothom és que portés algun lloc i que no fos una taula de monòlegs, com va ser el febrer del 2020, quan ens vam anar a fer fotos a la Moncloa, i jo hi vaig ser aquell dia i van ser dos monòlegs creuats. La voluntat és que no és que siguin dos monòlegs creuats, no és que sigui diàleg, és que pugui ser un espai de negociació sincer, que pugui donar una solució política al que és un conflicte polític. Ara bé, si em preguntes què passarà, home, diguem-ne que jo soc relativament escèptica, però sóc increïblement lleial. I en l'acord que tenim de govern amb Esquerra Republicana dels dos partits és que li donarem l'opció, malgrat ser escèptics, i crec que està bé, vull dir, una cosa és, no cal que siguem ingenus, però li donarem el temps perquè poder demostrar si realment camina o no camina. Aleshores, què passarà o no passarà? Jo crec que cap a meitats de setembre, que és quan està previst que es reuneixi, crec que van dir tercera setmana de setembre, que no hi ha data però és al voltant de la Mercè, diguem-ne, doncs que es reuniria. Enviem els millors desitjos? Absolutament, absolutament. Sempre hem estat a favor de que pugui haver un diàleg i una negociació i, per tant, seria la millor notícia. Què passarà? Jo crec que és massa aviat per saber-ho. L'altre dia, quan van sortir de la reunió dels dos presidents, per cert, el dia del Tribunal de Cuentas, una data una mica així, diguem-ne, va ser una mica estrany, perquè la roda de premsa que feia un i la roda de premsa que feia l'altre semblava que havien estat a reunions diferents. Aleshores, som molt conscients que si ha de donar un fruit tampoc el donaran dues setmanes. Per tant, també jo crec que hem de tenir paciència, però sobretot crec que el que hem de ser és molt transparent amb la ciutadania de què està passant.
I en dos anys, que és el que queda de la legislatura espanyola?
Veurem. Jo crec que ningú es pot atrevir, no seré jo que m'atreveixi a dir com serà la política catalana en dos anys. Crec que les coses canvien d'una manera vertiginosa i, per tant, som escèptics, però insisteixo, som increïblement lleials i aquest és l'acord que hem anat, i un cop tenim aquest acord el que s'ha d'anar és a treballar a que tingui el millor resultat.
Daniel,
avui ja enllaço una mica en això, però no sé si avui vostè ho ha rebut, perquè a mi m'ha arribat per no sé quants llocs, no sé si és l'hostilitat, que alguns dient que el senyor Puigdemont es vol nacionalitzar belga.
No sé si ah, i això ho heu rebut perquè ho ha tret un mitjà de comunicació.
És que ho he llegit aquest matí. M'ha arribat per 10 llocs al mòbil, no sé si sap alguna cosa en relació amb això, no? Sí, és un punt purament de detall.
Si vols et contesto això, sí, perquè he pogut parlar amb ella aquest matí. I li he preguntat i em diu, no només no ho he demanat, sinó que no sé ni com es demana, diguem-ne, no... Puc desmentir que la notícia no és certa, que ni ho ha demanat, ni té intenció de demanar-ho, ni sap, li ha entrat a preguntar com es fa.
Molt bé.
Però sempre és font de notícies, el president Puigdemont.
M'ha arribat a dir com per 10 llocs el mòbil que t'arriba, segona... que no sóc WhatsApp i tot, t'ho van enviant, no?
És la segona part de la notícia d'ahir, però la primera és que havia decidit no tornar a Catalunya, sí, que hi ha una diferència entre, que no sé si això és perquè no se'n fia.
L'objectiu del president evidentment és tornar, la qüestió és quan això podrà ser possible, que hi hauria de ser possible ara, donat que té immunitat, però com que no ho és, doncs no està passant excepte a Catalunya Nord, i evidentment el desig, la voluntat, no només d'ell, de la seva família i de tots els del seu voltant, és que torni.
Sí. I ara torno una mica a Barcelona, però que té un abast més gran. El fenomen Ocupa, és a dir, una de les banderes de la senyora Colau era precisament l'habitatge, potser la principal, i una amb la sostenibilitat. No ha fet gran cosa, però per altra banda tenim l'ocupació d'habitatges. Sabem, i tots lamentem, que alguna mare amb tres fills, la desnonament i tal, que és terrible, inacceptable, però sabem que molts altres són els que han pegat la patada a la porta i han entrat i han ocupat milers d'habitatges a Barcelona. És la ciutat dels ocupes. Vostès què farien davant del fenomen ocupar?
Nosaltres, de fet, és un dels altres... Jo separaria les dues coses, que crec que, Daniel, és per on anaves. Una cosa és famílies que estan vivint en un pis i que de compra, o sigui, d'hipoteca o bé de lloguer, que la seva situació de vulnerabilitat s'accelera i han de deixar de fer... Estan obligats, perquè no tenen cap més opció, a deixar de fer front al pagament de la hipoteca o del lloguer, que són situacions que són molt dramàtiques i que existeixen molt més del que voldríem i molt més del que s'explica. Crec que això és una situació que s'hi està intentant donar resposta per dues vies, per la part de la mesa d'emergència i també de la construcció d'una vegada per totes d'un parc d'habitatge públic, social i també assequible, que venim d'unes polítiques de fa molts anys en el que es venia el parc públic d'habitatge, es decidia vendre, quan va contra tota la lògica, perquè el més normal és que siguin situacions temporals i per tant tu ho hagis de tenir a lloguer com tenen la majoria de les ciutats europees. Per tant, aquest és un fenomen que és diferent, que és un tema social i que s'hi ha de fer front. Sí que és veritat que hi ha un altre fenomen, que és un tema més d'inseguretat, que té a veure amb el que parlàvem abans amb l'Àlex, i és una altra situació diferent que afecta a moltes famílies també, que són tenidores d'una residència, la que pot ser la seva residència habitual, o que tenen un pis de lloguer i que és una de les seves fonts d'ingressos, i que de sobte se'l troben ocupat mentre estan fent reformes, tal. Això és un tema d'inseguretat, això és un tema de delinqüència, que en el seu moment vam portar al Congrés també que hi haguessin maneres més ràpides de resoldre, o el que no pot ser és que si no actues en les 24 hores després et quedis amb aquesta impunitat, i hi ha una sensació molt gran de la ciutadania, de por i de fet
i desemparament, no?
De desemparament absolut, i que per això veiem també...
Hem de desemparar els oients perquè hem de posar punt i final al programa.
Què em dius ara?
Sí, ha passat
però
volant.
Si estem amb el cafè.
Aquests 42 minuts de programa que portem, el Sartadi, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies
bon
a vosaltres.
I ens seguirem parlant. Gràcies també al Joan Maria Claveguera, Daniel Arasa, Àlex Salmon. Tanquem aquí el Converses d'aquesta temporada. Tornem al setembre, com sempre, des del restaurant de l'Ostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda, moltíssima sort, bon estiu i molta prudència amb el bitxo, que no hem acabat de guanyar la batalla encara.
Molt bon estiu a tothom.